Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
La suntuosa puesta en escena, aclamada por el público y la crítica, vuelve con la Bohème de Bocemus. Montaje que sigue marcando nuevos estándares a nivel artístico y musical. El Teatro Calderón de Alcoy. Ascensión Padilla, José Luis Luri, Boris Godín, Ágata Martínez y la maestría de la Orquesta Sinfónica Alcoyana bajo la dirección del maestro Gregorio Casas Sempere, junto a un elenco internacional a la altura de las grandes capitales europeas. Martes 8 de diciembre a las 19 horas. Entradas ya a la venta a precios para todos los públicos en instanticket.es o en la propia taquilla del teatro.
En Joyería Sancho pagamos hoy su oro de 24 quilates a 30 euros el gramo.
En Muebles de Oficina y Suministros Domènech disponemos de servicio de mobiliario y material para oficina. Tóner, folios, archivadores, mesas, sillas, armarios, taquillas, máquinas registradoras, lectores de códigos de barra, balanzas con y sin impresora, detectores de billetes falsos. Todo lo que necesites para tu oficina te lo podemos proporcionar. En Muebles de Oficina y Suministros Domènech te lo llevamos a tu empresa, a tu negocio, a tu domicilio. Llámanos al 965-33-2120 o al móvil 659-8056-54. Pregunta por Saúl y sin compromiso te confeccionamos un presupuesto y con facilidades de pago. También puedes contactar con nosotros a través del correo suministrosdomenech@gmail.com.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Juan Vélez Soriano, natural de Aroche, Huelva. Los oficios de misa y corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 11 de noviembre a las 10 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En zona Ensanche, cervecería Isis y restaurante Nou Levante, en carretera nacional 340, junto cruce Benifayim, restaurante Venta Sant Jordi.
Soy Benja Francés de Benjim, centro esportivo profesional. Informaros que apuntándonos a nuestro centro deportivo profesional, Club Platinum Finsegur, paga por ti el 10% de la cuota mensual o la matrícula. De esta forma, todos los asociados del Club Platinum no solo pagan sus seguros cómodamente mes a mes y disfrutan de ventajas, también saben dónde ponerse en forma y en buenas manos.
Club Platinum Finsegur. Descuentos que cuentan.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévese dos paquetes de atún Isabel, aceite o tomate 80 gramos, pack de 3 unidades y se ahorra un 70% en el segundo paquete. Así le sale cada uno a 1,29 euros. También están en oferta los fideos orientales Ya te como, la segunda unidad al 70%. Así, comprando dos botes le sale cada uno a 69 céntimos de euro. Los ofertones de Hiperver, y que no se lo cuenten.
Con Club Platinum Finsegur agrupas todas tus pólizas de seguros en una cómoda cuota mensual y te olvidas de hacer frente a un gran pago anual por cada seguro. Club Platinum Finsegur, el club exclusivo de seguros con las mejores coberturas y ventajas.
30, 40, 50, 60 y hasta 70% de descuento en Muebles Pemar. Estamos renovando exposición y liquidamos muebles de la tienda a precios de verdadera locura. No esperes, ven y elige el mobiliario de tu nuevo hogar. Estamos en la recta final. Recuerda, 30, 40, 50, 60 y hasta 70% de descuento en mobiliario y artículos de decoración desde 5 euros. Ven y descubre nuestros precios de liquidación. Pemar te va a gustar. Estamos en Avenida Juan Gil Albert 26, Alcoy. Abrimos también sábados tarde.
¡Me encanta Retirandía!
Estas navidades, si juguetes tienes que comprar, en Juguetilandia puedes ahorrar.
Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Visítanos en juguetilandia.com y recoge tu catálogo de Navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana.
Recuerda, 70% de descuento en la segunda unidad.
L'hora del medi ambient.
Aquest divendres torna l'Hora del Medi Ambient. A partir de la 1:30 de la vesprada parlem del Congrés de Periodisme Ambiental. Lluís Serra ens obri el raconer de les plantes. Gavi Sánchez ens porta consells i recomanacions. I Paco Pascual ens il·lustra amb la música de la natura. Aquest divendres, a la 1:30...
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 y 26 minutos están escuchando la edición local de Hoy por Hoy. Agradecemos que de nuevo sigan con nosotros y que confíen en Radio Alcoy para conocer la actualidad. Este martes vamos a hablar de lo que históricamente ha sido la Canal. Nos presenta su última obra, Ignasi Grau, que sabe mucho de la historia de esta zona y aporta detalles en su libro. Algunos de ellos va a contarlos aquí en Hoy por Hoy Alcoy. Y también vamos a darles pistas acerca de los mejores destinos para el próximo puente con el periodista y bloguero de viajes Pau García Solves. También estará en Hoy por Hoy Alcoy. Les hablaremos además en Hoy por Hoy Alcoy de la gala benéfica que está preparando la Asociación de San Mauro y con la que arranca los actos de festividad del patrón de Alcoy. Y en la hora de la economía, a partir de la 1:30, vamos a aportarles detalles del próximo presupuesto municipal.
Hoy por Hoy, hora 12.
Y algunos de los asuntos que van a ser noticia en nuestros informativos es la iniciativa que van a tomar 4 municipios del Comtat que se han unido para reivindicar la recuperación de la línea de bus Alcoy-Gandía. Un servicio cuya eliminación ha generado problemas en los vecinos de los municipios que lo reclaman. También vamos a recordar uno de los asuntos que ha sido destacado en nuestros informativos. El ayuntamiento ha decidido poner nombre de Ricardo Senabre a la biblioteca municipal. Esto ha generado polémica. El Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics cuestiona que la biblioteca lleve el nombre del crítico literario Ricardo Senabre. Y también nos vamos a hacer eco de la convocatoria de los premios de Ovidi Montllor con el ciclo de conciertos en homenaje a Ovidi Montllor en esta gala de entrega de los premios. El ciclo se va a desarrollar los días 11, 12, 17, 21 y 22 de noviembre en el Palau de la Música de Valencia. Son asuntos que van a destacar en nuestros informativos. En unos instantes nos vamos hasta la Canal de la mano del historiador Ignasi Grau.
Viste de elegancia y calidad tus sentidos con la nueva revista Lux de Información. El próximo domingo 15 de noviembre, la excelencia mediterránea a tu alcance. Completamente gratis al comprar información.
Uber, centro médico estético, especializado en el rejuvenecimiento facial y corporal. Primera sesión gratuita con completo estudio de la piel. Láser 3 Fox de 980 nanómetros para tratar arañas vasculares, rejuvenecimiento facial, microliposucciones. Centro de referencia de trasplante capilar Artas. Uber, centro médico estético en calle San Francés 30 Alcoy. Puede contactar con Uber llamando al 965-59-9819 o al 644-420495 o por correo electrónico info@uber.es.
Ven a la Feria del Caravaning de Valencia en Caravanas Osito. Presentamos la nueva temporada 2016. Hemos preparado muchas actividades para ti. Talleres infantiles, mercadillos solidarios, sorteos y mucho más. Te esperamos del 21 al 29 de noviembre. Caravanasosito.com.
Portem a la taula de debat d'anàlisi la Canal d'Alcoy. És un llibre que ha coordinat Ignasi Grau, La Canal d'Alcoy, Arqueologia, Història i Paisatge, Ignasi Grau, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Un llibre editat per la Universitat d'Alacant amb la col·laboració del Museu Arqueològic. És un llibre coral que analitza el que és la canal des d'una visió multidisciplinar.
En efecte, la primera definició del llibre és que es tracta d'una aproximació molt plural des de tots els temes que em semblaven que eren interessants a l'hora de descriure i donar a conèixer la Canal del Coll. Per suposat, el protagonisme el té la història, l'arqueologia, que és el que nosaltres dediquem, investiguem directament, però també ens interessava tots les cares, les facetes del paisatge. Així han contribuït des de periodistes que ens conten històries de la canal com un rodatge cinematogràfic, han contribuït historiadors, prehistoriadors, però també geògrafs. Ens acompanya Enrique Moltó, conegut geògraf de col·laborador de la Universitat de Ràdio Alcoi, però també company de la Universitat d'Alacant, a qui li agraeix que vinga, perquè volia que parlàrem en plural. Aquesta és una obra que coordine jo, però han participat 12 autors. Han contribuït fotògrafs, col·leccions del Museu del Coll, de Paco Grau. És a dir, n'hi ha moltíssima gent implicada i encara que jo figure com a editor i coordinador, és una obra que hem fet entre molta gent i als que estic molt agraït, i per això venim a parlar de la canal en plural també, amb Enrique.
Un dels 12 autors que participen en aquesta edició, coordinada pel professor Ignasi Grau, és el professor Enrique Moltó, climatòleg.
Bona vesprada. No, que no és el segon cognom, com es pensa veure ahir. Sí, no, ha sigut un plaer, no, realment, participar en Ignasi, en este llibre, perquè, clar, sóc un enamorat del paisatge i perquè, curiosament, jo és un paisatge que veig, pues, diguem que, pues, dos voltes al dia, molts anys, perquè, clar, és per la zona d'eixida habitual cap a la universitat, no? I, bueno, jo considero que té unes característiques geogràfiques també molt singulars i de supòs climàtiques, no?, que és on he intentat jo incidir, i a mi la proposta d'Ignasi em va pareixer realment molt, molt atractiva. Jo crec que la universitat està molt bé que es dediqui a fer investigacions, però desgraciadament, i vaig a dir així, a més es va dir en la roda de premsa de presentació d'això, el tema de la divulgació és una cosa que fem realment per l'amor a l'art, no ja des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista científic, perquè, com sap Ignasi, això no té, per a alguns avaladors no té cap valor. Vull dir, la divulgació no és una cosa massa ben considerada, no? O sigui, la investigació, però no la divulgació, quan jo crec que la universitat té que tornar a la societat tot el que li dona divulgant què és la canal, no? Perquè a més és un tema que, bueno, pues, està de plena actualitat per altres coses, no?
Uh-huh. Pel que fa a l'obra, han comentat que s'analitza eixa zona des de molts punts de vista, des de l'arqueologia, la història, el paisatge, una zona que és un referent del que ha estat la trajectòria del Coll, no? Com a punt d'origen dels primers pobladors, després en la configuració d'eixe sector agrícola amb els masos, no? Després amb eixa colònia, en fi, que hi ha moltíssimes coses a analitzar, no?
En efecte, la canal no només és un espai paisatgístic d'una vàlua extraordinària, encara mantenim una vegetació relativament ben preservada, un paisatge tradicional, sinó que podríem dir també que és una espècie de laboratori on es pot observar la història, la trajectòria històrica del que ha sigut no només el Coll, sinó les comarques de la Mediterrània. Tots els períodes estan ben representats en un espai tan reduït, des de la presència prehistòrica més remota, amb elements singularíssims, com les pintures de la Sarga, que no oblidem que és l'únic recurs de patrimoni mundial de la UNESCO que tenim a aquestes comarques, però un dels pocs, només hi ha 6 al País Valencià, i el tenim aquí. Però després, recorrent en època protohistòrica, els ibers, que és també un element singularíssim de la nostra història, estan representadíssims en el poble del Puig, que és l'únic jaciment visitable, junt a la Sarga, un altre tipus de jaciment, de totes aquestes comarques. S'ha condicionat la seva visita. Després tenim la presència de llogarets romans, la presència de les alqueries islàmiques, la presència de una forma tradicional d'habitar la muntanya, que són els masos, encara alguns d'ells molt ben preservats en el seu entorn, en els dispositius hidràulics, amb les terrasses, els bancals. És a dir, si tingueren que explicar la història del Coll, la història d'aquestes comarques, o també, en un nivell més general, la història de la façana mediterrània, podríem utilitzar la canal com un exemple per explicar als nostres escolars, però per explicar a tota la gent interessada la història del poblament humà mil·lenari d'aquesta zona.
Pel que fa al llibre, ho comentava Enrique Moltó, és una guia, és un recull d'investigacions, és una forma de posar en valor aquest territori, o és una suma de totes aquestes coses?
Més bé seria una suma, com bé has dit. El tarannà del llibre és absolutament divulgatiu. Així està explicat en un llenguatge clar, que no significa que siga incorrecte, sinó que almenys és molt accessible a tot tipus de nivells de gent. Té un llenguatge visual molt ben preparat, és a dir, les imatges, fotografies i recursos gràfics tenen mapes més importància que el text. I diguem-ne que està pensat per a tota la gent interessada, tinga la formació que tinga. I constaria de dues parts clarament diferenciades. Una d'explicacions temàtiques, doncs com el clima, la vegetació, el paisatge natural, l'agricultura prehistòrica, temes molt genèrics però concretats en la zona, i després hi ha una altra part que és una ruta arqueològica. És una guia de visita. Proposem que aquell interessat, una vegada que s'ha llegit les parts generals, que agafi les botes, se les calce i que isca a passejar, perquè és la millor manera de conèixer. I així li donem les claus interpretatives per conèixer el que està veient. Recentment, l'Ajuntament d'Alcoi, amb el Museu Arqueològic, han balisat i han ordenat dues rutes en la canal. Una prehistòrica, que du a les pintures de la Sarga, i una altra ibèrica, que du al poble del Puig. Partint de l'àrea de recreativa de l'Estepar, sorgeixen aquestes rutes. Nosaltres les expliquem, per a aquell que les recórrega, què és el que veurà, que des de les plantes fins a les pedres, les pintures, i allò que veu li donem les claus per a que pugui interpretar. És a dir, una segona part són rutes guiades, interpretatives, en plànols per a aquell que vulgui fer la visita pel seu compte.
Mm-hmm. I tot això són coses que la gent d'Alcoi desconeix.
Sí, moltes vegades sí, no? I bueno, es desconeix una qüestió tan singular com el paisatge, no? Jo he fet estudis de paisatge en la meva tesi i quan posava la foto de la canal en el moment en el que està eixint el blat, o sigui, quan és una impressionant catifa verda, no?, que s'extén per tota aquesta font de plana, quan tu la traus i la poses per ahí, la gent està convençuda d'estar en el Cantàbric, val? Si no sap què és la canal, això és una cosa que també es va comentar en la presentació, i està a dos passos de l'àrid sud d'Alacant. És una configuració molt singular des del punt de vista del clima, perquè té un clima humit, al mateix temps continental. És humit perquè encara li arriba la humitat des del gregal, que és el vent que jo sempre vos comente, i fa que tinguin la pluviometria relativament elevada encara. I a més, diguem, si uno pensara on puc ubicar el naixement d'un aqüífer, pues, des del punt de vista climàtic és un lloc perfecte, des del punt de vista tant de la litologia calcària que el rodeja, tota la fonda plana i sobretot també el clima, no? Evidentment, clar, quan un veu per ahir coses que es diuen com que la precipitació mitjana de la canal era de 300 litres, doncs pues l'únic que pot fer és riure's, no? Perquè la precipitació mitjana de la canal no està ben mesurada, però evidentment està per damunt dels 600 litres, probablement. És un poc més alta inclús que en alguns punts del coll, i això només cal veure-ho en el paisatge. Recentment, i ho tinc que dir perquè és un tema interessant, en el grup d'Avamet, d'esta gent aficionada a al clima, n'hi ha una estació meteorològica que està en la mateixa Sarga, que figura com a Sarga Xixona, per supost, però que encara que la gent vegi Xixona, que sàpiga que és la que està pegadeta al costat del terreny municipal d'Alcoi, i d'ací uns quants anys es donarà una referència real del clima d'eixa zona, perquè també, per exemple, estan havent inversions tèrmiques molt fortes, és una zona molt freda. És que anem en cotxe a Alacant sabent que quan passem per eixe punt concret sempre és el punt més fred de tota la trajectòria, no? Tot això condiciona el paisatge i l'habitatge tant prehistòric com després posterior, no?, per part de l'home. I jo crec que és una zona realment molt interessant des d'eixe punt de vista, i crec que cal conèixer-la, i com bé dius, pues, no, molta gent d'Alcoi inclús pues, no la coneix bé, no? I jo crec que n'hi ha que cuidar ara que es conega, no?
És, per tant, una reivindicació, una crida, no?, a la ciutadania a que conega també, a convidar a que descobrisca quins són els valors de tot tipus que té aquesta zona.
En efecte, el propòsit general és donar a conèixer. Ja ho ha dit Enrique, nosaltres com a investigadors tenim que projectar socialment la nostra feina. És a dir, nosaltres hem de valoritzar el coneixement. El que fem a les universitats té que eixir de les universitats, encara que l'esforç és diguem-ne, gratis et amore, que diuen els clàssics, no està recompensat ni a nivell econòmic, per suposat.
A nivell personal, sí.
Personal, molt, però ni a nivell econòmic ni a nivell acadèmic, però personal nosaltres gaudim molt. I ja que he dit, doncs, aquest és el propòsit, donar a conèixer. Donar a conèixer la recerca als de fora i als de dins. Nosaltres el propòsit que tenim és, per una banda, a la gent, ara que es parla de turisme d'interior, turisme cultural, com una potencial dinamització dels nostres territoris, perquè és de veres, el que més tenim és paisatge, un paisatge molt ben preservat, en alguns impactes, està clar, i això és un valor a l'alça, és una cosa molt valuosa que tenim que potenciar per a que ens visiten, gent de les costes, gent d'altres indrets del País Valencià. Hem de potenciar que quan vinguen coneguen el que estan veient, i és, quan parla de turisme n'hi ha que disposar de materials de preparació d'una mínima producció del que estem ensenyant, i en aquest sentit aquesta és una de les finalitats que té aquesta petita obra. Però també donar a conèixer a la pròpia gent de les contrades, la pròpia gent d'Alcoi i de les rodalies d'Ibi, de Xixona. És inaudit quan, ja no dic dels nostres alumnes d'Alacant, que no venen Alcoi, no coneixen Alcoi, però la pròpia gent d'Alcoi, molts d'ells segur que no han estat ni a la Sarga, ni a les Mas de les Florències, ni al Puig, ni s'han passejat per la Serra dels Plans. Se'n van al Pirineu a fer l'excursionisme, i així tenim, em sembla molt bé, jo també vaig al Pirineu a fer l'excursionisme, però tenim així unes serres excel·lents i no les apreciem. És inaudit que, per exemple, també entrant en un tema de debat i de molta actualitat, estem discutint sobre Alcoinova, la Canal, si posem un polígon, i discutim tots. Però qui ha estat en la Canal? Qui coneix la Canal? Qui l'ha recorreguda i sap apreciar els seus valors paisatgístics, geogràfics, històrics, arqueològics? Si no podem ni siquiera conèixer com estem valorant, com estem apreciant, quins impactes anem a crear si ni siquiera hem posat un peu allí. O quan parlem de, sí, és molt necessari posar una indústria allà, però quins impactes tindrà? Perquè sí que sabem que hi ha molts riscos i molt greus en l'aigua, però quins impactes tindrà en el paisatge? No s'ha fet res d'això, ni siquiera s'ha fet l'esforç per conèixer la Canal. Aleshores, de què estem parlant? És com parlar de posar un polígon industrial en Algarrobillo, en Almeria, si no coneixem la zona, no? I és també reivindicar, sí, sí, està molt bé fer instal·lacions industrials i polígons, però, escolteu, pensem-ho bé on anem a posar-lo, perquè igual impactem en una veritable joia paisatgística, geogràfica, arqueològica i biològica.
El propi debat, no?, al voltant de l'aqüífer exclusivament, també denota eixa falta de coneixement, no?, d'altres valors que també té eixa zona, dels que, com comentava Ignasi, pràcticament no se'n parla.
Clar, no sé, jo per posar un exemple m'ha trobat en viatges que porto des d'Alacant, no?, i m'ha trobat una persona que quan estàvem arribant i contava jo la història, intentant ser objectiu a la història de lo que ja era el problema de la Canal, no només de l'últim pas, que és el de Coinova, i em dia, bueno, pues si se tiene que hacer industria, pues que se beba agua embotellada. Va ser el que em va dir una persona de la Canal, no? Jo realment em feia creus, no? Digo, que aquí té el valor de dir-me això, no? Quan una cosa que et pots preservar i tens l'obligació de preservar-la, no la preserves, no? Clar, el tema és, per exemple, quan es parla del clima, ja dic, no és baladí que es diguera en lo que era el projecte de la empresa i altres projectes que s'han fet d'estudis d'impacte ambiental, que es diguera, per exemple, que la precipitació era escassa. Per què es dia això? Perquè sabien que si es dia això era menys perillós que si haguera un vertit fora perillós per l'aquífer, quan torna a dir és fals, perquè no només és que ploga més de lo que diu l'estudi i es fa fer una al·legació al respecte, sinó també és que plou molt més de colp de lo que es dia a l'estudi, és a dir, ahí poden caure 600 litres de mitja, sí, però és que poden caure 600 litres en 24 hores, que de fet ha passat com va passar l'any 86, i a més, quan es parla, bueno, és que tota la zona central de la Canal és impermeable relativament, però a més resulta que està en costera, evidentment, clar, això vol dir que la pluja cau sobre la zona impermeable en costera, i on va vessar? Va vessar al naixement del barranc, que està a l'eixida mateixa dels túnels dels túnels del tren, i allà mateix veus tu que el que va directament allà a vessar és una zona calcària permeable i, per tant, que penetra tot el que li caiga allí. Si n'hi ha vertit, evidentment, si n'hi ha vertit, no, però si n'hi ha vertit, la gent ha de saber que impermeable relativament, impermeable si està gaire pla, però no està pla, està en costera, i tota la costera eixa va ràpidament a una zona que és permeable, com és el naixement calcari d'eixe barranc de la Batalla, no?
Uh-huh. Assistem un geògraf i un historiador, un arqueòleg, i com antigament s'estudiava geografia i història.
Els dos ho van fer.
Els dos ho van fer, a més van ser companys. La La canal s'explica per la geografia, com bé ha dit Enrique. Hi havia un historiador que deia que l'aigua és la bendició de la Mediterrània. I és cert, on hi ha aigua hi ha història. I precisament on més aigua hi ha de les nostres contrades és en la canal. I tal volta per això s'explica la riquesa prehistòrica d'època antiga, però també la riquesa d'una canal molt feraç des de totes les èpoques. Parlaven dels camps de blat, que són meravellosos, un paisatge de Devesa valenciana. Tot això s'explica per l'aigua, no ho oblidem. I tot això s'explica per les condicions geogràfiques. I aquestes condicions geogràfiques poden posar-se en risc. Pot ser sí, pot ser no, però només en la incertesa del risc ja hi hauríem que tindre en compte com estem jugant en el nostre territori. I per això nosaltres volem contribuir a la reflexió, almenys dient, senyors, n'hi ha més dades a discutir, que la de l'aqüífer és la més important perquè explica tota la història, però també, com a derivada, si tenim allí un testimoni secular mil·lenari de la nostra presència, cuidem-lo o protegim-lo i sobretot tinguem-lo en compte a l'hora de discutir sobre la planificació del nostre territori. I sobretot, això és importantíssim perquè és un viver per a les noves generacions, per als estudiants, per a la gent que tenim a les escoles avui en dia, que sàpiga que al costat de casa tenen espais molt importants per aprendre de paisatge, per aprendre de biologia, de vegetació, d'història, i ho tenen a una hora caminant des de casa seva, des de les seues escoles. Això és també una altra de les finalitats del llibre, donar un recolzament als professors, als estudiants interessats, despertar vocacions. Potser Enrique o jo mateix no estaríem així com a professors universitaris si quan érem xavals no haguem fet moltes excursions que teníem a l'abast, que és una de les bendicions del COI, que en 10 minuts el plantes a tindre contacte amb el que estudies als llibres d'escola.
Doncs convidem a que coneguen aquesta obra, La Canal del Coll, Arqueologia, Història i Paisatge, una obra amb el treball de 12 autors coordinats pel professor Ignasi Grau, edita a la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament del Coll mitjançant el Museu Arqueològic. Ignasi Grau, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
I també felicitem a Enrique Moltó. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vestido, las alianzas, las flores, el salón, las fotos, todo para este día tan especial. Muy pronto podremos hacer realidad vuestro sueño. No perdáis la oportunidad de organizar toda vuestra boda con nosotros. Boda Alcoy os ofrece los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Escuela Industrial del Viaducto todo lo que necesitáis para vuestra boda, celebración o evento. 28 profesionales a vuestro servicio con los mejores productos os esperan. El amor nace en Boda Alcoy.
Esta tarde retransmitimos nuestro programa Ser Deportivos desde la Venta San Jordi. Espacio monográfico sobre automovilismo, esquí, trekking, escalada, motociclismo, hockey, baloncesto, en el que contaremos con los protagonistas de cada una de estas actividades. Ser Deportivos esta tarde en directo desde la Venta San Jordi en camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce Benifallim. Teléfono 96 554 73 19.
Soy Javier Jiménez de Motor Lambda. Informaros que os acercáis por nuestro concesionario Club Platinum Finsegur Paga por ti. El 1% en la compra de vehículos nuevos, el 5% en vehículos de segunda mano, el 15% en reparaciones y la primera franquicia hasta 300 euros. De esa forma, todos los asociados de Club Platinum no solo pagan sus seguros cómodamente mes a mes y disfrutan de más ventajas, también saben dónde comprar y reparar sus vehículos.
Club Platinum Finsegur. Descuentos que cuentan.
¿A quién no se le ha estropeado alguna vez la lavadora o la nevera a final de mes? En Tus Joyas tienes tu solución. Acércate al Monte de Piedad de Fundación Bancaja. Tasan tu joya con la mejor valoración del mercado y obtienes un préstamo en efectivo y al instante. Monte de Piedad, Fundación Bancaja, Avenida General Malvá, 9, Alicante.
Con
Consigue con información el Belén de la provincia de Alicante. Un Belén único y exclusivo compuesto por 14 figuras en resina con los trajes típicos más representativos de nuestra tierra. Domingo 22 de noviembre, primera entrega, la figura de San José por solo 1,50€. Y cada miércoles, viernes y domingo, una nueva entrega con información.
A Pau García Solves, el banconeixer, per l'edició del seu blog de Andar por Casa, el Pachinko, i que ens dona idees per a viatjar en família. Avui el tornem a tindre així. Pau, benvingut.
Moltes gràcies, un plaer estar ací en tots els oients de Ràdio Alcoi.
Bueno, i reiterar l'enveja que sentim tota la redacció de Ràdio Alcoi per la seva feina, perquè ha sigut capaç d'enfocar el seu treball en algo que, allò que li agrada, no? En alguna cosa que li agrada, que és viatjar i transmetre, difondre aquesta idea. Bueno, a Pau l'hem quidrat perquè ens agradaria que ens donara recomanacions, si podem, una vegada al mes, de destinacions turístiques, sobretot per a viatjar en família, perquè és una de les coses que ell fa, i fa molt bé.
Sí, bueno, la veritat és que a mi sempre m'agrada viatjar, no? I després el fet de tindre xiquets, no? Ara sóc pare de dos xiquets, Teo i Oriol, es van plantejar què anem a fer, anem a deixar de viatjar o anem a continuar en tot l'equip, no? I al final s'hem donat compte de que els xiquets s'adapten molt bé a quasi totes les situacions i hem continuat descobrint el món amb ells, no?
Bueno, anem a descobrir oportunitats que tenim per al pont de desembre, que és el que tenim ahí més prop, i d'una manera pues, fàcil, que és com l'explicarà Pau. Podes disfrutar de què?
Sí, pues mira, el pont de desembre és una excel·lent època per a conèixer moltes capitals d'Europa, no? Que es posen guapes, no? Que s'engalanen, no? Per a organitzar lo que són els típics mercats de Nadal, no? Igual que si al Coi tenim pues, la nostra cabalgata, no? I el Nadal és molt important per a la ciutat, no? Diguem que això també passa a altres ciutats d'Europa, no? És algo molt típic, també n'hi ha zones d'Europa que celebren el Nadal una mica abans perquè tenen tradicions diferents, no? I diguem que ells comencen quasi 3-4 setmanes abans que nosaltres, no? La veritat és que en quasi totes les capitals importants podem trobar mercats de Nadal, no? Que si poguérem fer un símil seria com una barreja entre estos mercats medievals que venen de tant en tant al Coi, no? Sobretot per al 9 d'octubre, i una mescla d'eixa màgia, no? Que tenim nosaltres en lo que és la cabalgata i tot això, no? És un ambient, la veritat és que molt divertit, no? Per fer una imatge visual, diguem que serien casetes molt ben decorades, no? On podem trobar des de artesanies, menjars típics, sempre és molt típica aquesta olor a vi calent, no? Sobretot al centre d'Europa, eixe pa de gengibre, no? Tan típica, a lo millor, que es pensem que ve dels Estats Units, però que ve també d'estos mercats d'Europa, no? I la veritat és que ho tenim fàcil, no? Perquè, bueno, l'aeroport d'Alacant és un dels aeroports amb millors connexions en tota Europa, no? I si vols que recomanem uns quants,
sí,
pues,
a on podríem viatjar?
Pues
sí.
Començant per una ciutat tan típica i màgica, no? Com seria París, no? En París sempre hi ha moltíssimes coses que fer, no? Però a Nadal té este afegit de que per tota la ciutat van muntant estos mercats de Nadal, no? No és que només n'hi hagi un, no? Sinó que n'hi ha 10 o 12 repartits per tota la ciutat, i bueno, encara que fa fred tenim que abrigar-se molt perquè fa fred. Doncs a mi especialment m'agrada, no? Primer el més gran podríem dir que és el de on està els Champs-Élysées, no? Els Camps-Elisis. Que tens un caminar molt xulo, no? Hasta lo que seria l'Arc del Triomf, i després eixa pujaeta hasta el Sacré-Cœur, no? En el barri de Montmartre, no? Que tan famós es va fer per la pel·lícula Amélie, no? doncs també està, es combina una mica aquest ambient que sempre n'hi ha mig cultureta de pintors, artistes, no? amb tot el que és el mercat de Nadal, no? Jo crec que bé, que una primera recomanació pel pont de desembre seria París, encara que és una ciutat que en qualsevol època de l'any té les seues virtuts, no?
Bueno, si no som de París, que som d'una altra capital europea, on podríem encaminar-se?
Pues, per exemple, n'hi ha molta tradició de mercats de Nadal a Alemanya, no? Alemanya és, no sé per què, però n'hi ha moltíssima tradició i dins d'Alemanya, una ciutat en la que vaig estar fa poc i ja havia estat abans en la família, és Nuremberg, no?
Té una tradició juguetera, aquesta ciutat.
Sí, efectivament, Nuremberg, bueno, com tu has dit, té un museu del joguet que és molt important perquè, vaja, d'ahir han nascut empreses de joguets tan mítiques com Playmobil, no? Els clàssics clics, no? De fet, molt prop de Nuremberg n'hi ha el que es diria un Playmobil Fan Park, que és una espècie de parc temàtic, no? on vaja, pots pujar-te al famós barc pirata dels clics o al fort en el que tots hem jugat de menús i el que ara juguen els meus xiquets, no? Diguem que Nuremberg té una plaça del mercat molt, molt gran i molt guapeta, no? Perquè té iglesias que combinen estils gòtics, romànics, en diversos estils arquitectònics, no? Barrocs, i on pràcticament es posa tota la ciutat, que és una ciutat potent, no? De gran serà entre quasi com València, no? Podríem dir. I posen un dels mercats més guapets de tota Europa. També tenim això, tenim facilitats, des d'Alacant n'hi ha un vol en Ryanair, i si no ja ens tocaria fer escala a Barcelona amb Vueling, però és una ciutat que mereix molt la pena, sobretot per a descobrir en família, no? Així, coses típiques, és molt típic també el pa de gengibre, i també les salchiches, òbviament, en Alemanya, i per als papàs, evidentment, la cervesa, no? Tenen una cervesa fumada que és una meravella, no? És algo diferent i que també és digne de provar, no?
Què més? Tenim més mercats?
Sí, vaja, pràcticament a tota Europa tenim mercats, però vaja, si em preguntes, probablement pels meus favorits, un altre destí que a mi m'encanta és Flandes, no? Una de les parts de Bèlgica, allà encara tenen el lío de que no saben molt bé si són un país o són dos o són tres, no? Però Flandes té la gran avantatge de que té unes ciutats realment encantadores, no? Estem parlant de Brujas o Gante, no? Inclús la pròpia Brussel·les, no? Són ciutats que realment a l'estiu tenen un altre color, no? Perquè estan un poc més massificades de turistes, no? Així i tot són molt agradables de conèixer. Però sempre mereix la pena viatjar a Brujas o Gante, no? Allí el més típic, no? Diguem que són els gofres de xocolata, no? Que a qui li agrada molt la xocolata, doncs és com un paradís per a ells, no? I tornem altra volta a la cervesa, no? Per als adults, no? Perquè per a mi la millor cervesa del món està aquesta zona d'Europa, no?
Bueno, és possible que els nostres oients no siguin d'anar a comprar als mercats o que els agrada més la natura. Aquests dies també són propicis per a gaudir d'un fenomen meteorològic, astronòmic. Com podem qualificar-lo?
Bueno, jo diria que màgia pura, no? Jo crec que estàs parlant de les aurores boreals, no? És un fenomen de la natura que només es pot veure a latituds molt, molt extremes i en determinades èpoques de l'any, no? Quan més al nord són més fàcils de veure, no? I també necessiten de molta foscor. Estem parlant de zones com, per exemple, Noruega o Canadà, l'altra part del xarc, no? On, vaja, són partícules del sol que van xocant contra l'atmosfera i que només es poden veure quan hi ha foscor absoluta, no? I la veritat, jo he tingut oportunitat de veure-les una vegada a Suècia i és una, vaja, és algo que deixes coses que et quedes, que et punxes, que et pessigues, dius, això realment està passant, no? Y la veritat és que l'hivern és una de... A Europa és una de les èpoques on es pot veure, no? Vaja, jo recomanaria la millor zona d'Europa per a veure-les és el nord de Noruega, no? És prop al Cabo Norte, no? A Tromsø, per exemple. I també té l'al·licient, no? De que tant si viatges en xiquets pots fer coses com excursions en gossos huskies o en renos i coses d'estes que són molt, molt típiques d'una època pròxima a Nadal, no? I després, si eres adult, doncs pots fer excursions de senderisme, amb, per exemple, amb raquetes de neu, no? que és molt interessant, i tampoc fa falta tindre una tècnica depurada com altres coses com l'esquí de nòrdic o esquí de fons, no? Precisament, bueno, un dels meus pròxims viatges és a Lapònia finlandesa, no? que és un destí que està també molt prop al cercle polar, no? És una de les característiques, no? Per a veure aurores boreals, no? Sempre té que estar prop o un poc més amunt del cercle polar, i que també, pues, bueno, és allà on està la casa del Pare Noel, no? Que és algo que crec que als meus xiquets els farà il·lusió, ja que els Reis Mags els han vist així al coll, no?
Bueno, pues són destinacions. Moltíssimes gràcies. El mes que ve tornarem a escoltar a Pau García.